Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bona nit. Tantes coses a dir, tens que era tan fort. Tens per dir-les tantes coses a dir, segreix que explicar.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns 8 d'abril del 2024 i arrenca la setmana dels quarts de final de la Champions. S'ha fet llarga l'espera amb aquest cap de setmana sense Lliga, però ja ho tenim aquí, a tocar. Demà a aquesta hora, per exemple, estarem vivint el tram final del Real Madrid-Manchester City, al Bernabéu, d'aquest partit d'anada de l'eliminatòria Madrid-City, i també el tram final de l'anada entre l'Arsenal i el Bayern de Múnich a l'Emirates, a Londres, que és una altra gran eliminatòria. I d'aquí a 48 hores doncs estarem vivint el Paris Saint-Germain-Barça i l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund. En temps de tertúlia avui connectarem amb París per saber l'última hora del Paris Saint-Germain i també per sentir Luis Enrique, que avui ha ofert una entrevista als mitjans oficials del conjunt parisenc en què diu coses realment interessants sobre aquesta eliminatòria i sobre el Barça. I evidentment hem de sentir tot el que han dit aquest vespre i aquest migdia Pep Guardiola i Carlo Ancelotti en la prèvia del partidàs que viurem en directe demà aquí a RAC1 entre el Madrid i el City amb el Jaume Molló i companyia. Avui la Lliga de Campions centrarà pràcticament tot el programa, però també tindrem uns minuts per comentar l'altra gran notícia del dia, que és la sortida de Carles Duran del Joventut de Badalona. El tram final del programa ho analitzarem amb el Xavi Ballesteros. Ara, però, anem per feina. Arrenquem la setmana Champions i, com fem pràcticament cada dilluns, ho farem amb el nostre consell.
El consell del Tu Diràs.
Amb l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit.
Bona nit. Aleix. I amb el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix.
Què
bona
tal?
Toni.
Bona nit. Bé, abans de la Champions, venim d'un diumenge a nivell culer, molt interessant, amb aquest clàssic de la Lliga CB que guanya el Barça. Partidàs,
això, Això sempre és bo. Sí, amb el típic sotrac cap al tercer quart, diguéssim, però va haver-hi moments de pallissa que van provocar, que crec que va ser lluny, no?, que la mitja part va dir que s'ho havien de fer mirar perquè era una vergonya.
El primer quart va ser un espectacle brutal, més de 20 punts, va ser una bestialitat.
Sí, sí, jo anava seguint pel mòbil i, en fi, em semblava extraordinari.
Club de fans de la Provítola, titulava avui el Santi del Mundo Deportivo.
Va estar impressionant,
25 punts va fer?
25 sí. punts, i a més en moments claus, o sigui, era allò que agafava la... i quan sortia de la mà el triple deies, això cau, Pam! I feia mal. Són aquells triples que aquell rival et donen aquí el clatell, no? Pam!
Sí,
no?
Et deixen tocat,
Sí, perquè mira, un de dos, un tal, igual, però... el triple, pam, deixa ja una mica tocadet.
Sempre fa gràcia guanyar el Madrid, l'esport que sigui, com a mínim sense el
sempre
Barça.
Sempre és bo, sempre és una alegria, perquè a més, és que la diguéssim, la dimensió estructural, social, mediàtica, política del Madrid és enorme. I aleshores, el dia que ens ho pega amb el Barça, saps que hi ha alguna cosa que se'n ressenteix, perquè el seu estat natural és la victòria, no és la derrota, no? Llavors, quan algú, clac, això els, jo crec que els desconcentra bastant. Ara, en tot cas, no era un partit definitiu, vull dir, era un partit de la fase regular, i esperem que la Provítola i companyia estiguin encertats en els partits claus que han de venir, no?
Però és cert que el tercer quart competeixen, o sigui, després de la pallissa.
Home, per això dic,
qualsevol altre equip és possible que després de la remuntada del primer quart i el tercer quart competeixen.
De fet, demà, com ara dèiem, no?, que són vasos comunicants, demà molts seguidors del Barça estaran pendents del Real Madrid City a veure què passa i d'aquesta eliminatòria, i dimecres estarem pendents del Paris Saint-Germain-Barça, no? Vull dir que el seguidor culer i el madridista juga demà i dimecres.
Sí, juga dos dies seguits.
Sí. A veure, primer
i quin,
punt...
I quin partit és més important?
Ah. Jo, vols que em mulli jo?
Tu què prefereixes?
Jo preferiria que el Madrid quedés eliminat de la Champions.
O sigui, la prioritat.
Per mi, sí. Per mi, eh? Però és una prioritat.
Hi ha,
personal,
hi ha molta gent com tu, eh?
Sí. Per això no vol dir que no vull que el Barça passi. Clar,
el,
clar que vull que passi.
El Consell del Diari s'ha plantejat això i bastanta gent, eh?
Va.
Com tu, sí.
I vosaltres què preferiríeu?
Sí, és, nosaltres preferim el que el Consell, com Consell prefereix que el Madrid quedi eliminat i que el Barça passi.
Bueno, clar, clar.
Perquè el Consell és, no és un òrgan que, diguéssim, pot estar als extrems.
Val.
Ha d'estar sempre dintre del seny.
No. Absolutament. Sí. No, no, absolutament. Bé, tu el que vols és que el Barça es classifiqui, però entenguem-nos, és difícil, no és el
és
favorit.
Et diuen moltes vegades...
Ni tan sols
que,
és el tapat.
Que, no, no. Que dintre del decàleg del culer, el primer punt és que perdi Madrid. I el segon, que guanyi el Barça.
Amb un afegit que encara fa més dramàtic el partit de demà, diguéssim, per la colorada, que és que hi ha Guardiola com a entrenador del City. És a dir, alguna cosa que et convida encara més... Perquè saps allò de la mania estructural, no? Si alguna cosa que desquadra el Madrid és aquesta primacia de Guardiola a través del Barça, del Bayern, però sobretot ara del City, que els ha tocat la cara més d'una vegada, no? I això saps que els posa molt nerviosos, a ells que aparentment no els posa nerviosos res.
Avui han parlat Guardiola i Ancelotti, han dit això.
Hemos tenido tiempo para prepararlo, este partido lo hemos preparado muy bien... Tengo la confianza que mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental, físico, técnico.
Y sé que será diferente. Carlo habrá buscado algo de que le pudimos hacer, buscar alternativas, y nosotros hemos de cambiar algo por la forma. No tenemos los defensas que tenemos, nos falta piezas. El partido será distinto, esto por supuesto. Primero porque es el primer partido de ida, y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas ir porque ya no hay vuelta. En el primero siempre uno especula más. Intentaremos especular lo menos posible, sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa.
No hi haurà Walker ni Ake al City. La de Walker és important, eh? Perquè és la persona que havia tapat Vinicius. Però he vist un Guardiola tranquil, no? És el partit d'anada.
S'han llançat
molts elogis.
Jo me'n recordo d'una roda de premsa de Guardiola davant d'un partit de Copa, que crec que era amb el Ceuta, que deia, cuidado, que tenen dos punyals davant, eh? Sí.
O l'Almeria, o el Ceuta, o algun d'aquests, o el cultural. Sí,
tenen dos punyals davant, eh? Sí.
Clar, clar. Com la veieu, aquesta eliminatòria? Clar, demà és l'anada, és el que deia el Pep, no? És molt diferent. També s'ha atrevit a dir que no poden jugar com l'any passat, perquè és molt difícil guanyar dues vegades de la mateixa manera al Madrid. Vull dir que s'haurà de reinventar, no?
Jo crec que té un punt d'avantatge el City en aquesta eliminatòria, que és el partit de tornada. Jo crec que això marca molt el duel. O sigui, marca molt el duel, entre altres qüestions, perquè l'any passat va ser un 4-0 a l'Emirates, en la qual cosa... a veure, vulguis que no, són els mateixos jugadors menys Bellingham. L'únic que canvia de l'enfrontament ben bé és Bellingham, que ha passat ja la seva millor etapa aquest any, eh? No pot en qualsevol moment pot retornar, no? Però no està en el moment que estava a l'inici de la temporada.
I tenen les baixes de Courtois i Militao, que són importants, tot i que Militao està tornant a poc a poc.
Jo crec que podem fer una anàlisi així prospectiva, científica, d'altes baixes, estan millor aquests, estan millor els altres, però hi ha una cosa que està per sobre de tot, que és això que porta el Madrid aquí a la màniga, que és un 14, eh? Que són 14 Champions. És clar, això fa que qualsevol equip que jugui contra el Madrid surti amb un respecte especial, gairebé reverencial. Perquè, a més, la situació, curiosament, dels dos equips és molt diferent a la Lliga. El Madrid té la Lliga Espanyola pràcticament feta, o bastant feta.
Sí. Anem a esperar què passa aquest cap de setmana.
Sí,
home, dir, Mallorca
mal, i mal que ens pesi, però sí, en principi
sí,
i tal.
Sí.
No? Sí. I en canvi el City està allà i no, en aquests moments no ho té fàcil perquè s'ho ha de barallar amb dos equips més i, a més, va per darrere. O sigui, però tot això, que li pot donar més ritme de competició i més... més tensió competitiva al City, perquè diu, bueno, és que si no tinc la Lliga, aviam si tinc la Champions, i el Madrid això no ho té, però tampoc no val. És a dir, això és el Madrid que surt a jugar la seva competició contra un equip que és veritat que és el vigent campió, com el City, que és campió del món, però com tu dius, saltar la banca dos anys seguits no és fàcil, no? Per tant, jo no sabria dir amb la claretat que has dit tu, Santi, però em sembla molt bé, perquè tot això al cap i a la fi és... mira, és
sensacions,
és, sí. És sensacions, és especulació, que el City ho tingui millor. Home, el factor fora, el factor de tornada a casa, sí.
Manchester. És que,
però espera.
A veure, si la tornada fos al Bernabéu, jo també et diria que no, és possible que el pronòstic no fos el mateix. Però en la tornada a Manchester, jo apostaria. Jo apostaria per City.
Per cert, demà juga sota sostre tancat, perquè la UEFA ho ha permès. Guardiola ha dit avui a Movistar, que després el sentirem amb calma i repassarem totes les dades i tot el que tindrà aquest partit, tots els detalls d'aquest partit, ha dit que li és igual, que té ganes de veure'l, que l'any passat no estava acabat i que té curiositat per saber com és, no?
Pel soroll, no? O sigui,
hi ha molt més soroll...
Si es tanca. Sí. Que sí, que per això el Madrid vol, diguéssim, que estigui tancat, per fer molt més soroll i més pressió. No és un comunicat, però diguéssim, d'alguna forma és per fer un territori hostil.
Sí, sí, encara més. Les condicions atmosfèriques també deuen ser una mica diferents, no?, de com circula l'aire o com no, si s'ha tancat, però...
No crec que per això que practiquin els jugadors al Madrid amb el camp tancat.
No tinc la sensació que
això sigui, no?, una qüestió d'avantatge.
No. A veure, m'agradaria que us mulléssiu. Qui passarà del Madrid City i de l'Arsenal Bayern? És un joc. Qui creieu que jugarà a les semifinals?
City Bayern.
Tens claríssim, eh? Molt bé. Tu et vols mullar, Antoni?
Venga, sí, no, escolta'm, City.
City i l'altre de l'Arsenal Bayern? Aquesta és complicada, també.
Sí, el que passa que el pes, jo crec que el Toni el 14, no?, que, i el pes del Bayern a Champions, amb una temporada que està més de 10 punts a la Lliga, l'única que té el Bayern és alguna cosa a Champions. I l'Arsenal, que té un gran equip, molt bon entrenador i un molt bon futbol, jo crec que encara està un palet verd. Després serà un 7-0 de l'Arsenal. Ja ens ho menjarem tot, eh?
Jo no ho tinc tan clar. Jo li donaria alguna chance a l'Arsenal.
Perfecte. Doncs vinga, anem al segon punt de l'ordre del dia, que és la jornada de dimecres. Hi haurà l'Atlètic de Madrid Borussia Dortmund, però sobretot hi ha un París Saint-Germain-Barça.
Nuestro objetivo es ganar todos los títulos y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros, imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total.
Això és el que ha dit als mitjans oficials del club avui Luis Enrique, traient-se tota la pressió, tot i ser, a priori, no?, per tenir Mbappé una mica més favorits, es treu tota la pressió amb aquest discurs que Pep Guardiola ha fet servir moltes vegades amb el City, de dir, no l'ha guanyat mai el City, la pressió la tenen els que l'han guanyat, no? Nosaltres tenim molta il·lusió.
Enrique està jugant el partit a la conferència de premsa.
Aquest factor a mi em sembla diferencial de Luis Enrique. No sé si més que Mbappé, fins i tot, eh? Mbappé després jugarà i te la pot fer grossa.
Però jo vaig dir aquí la setmana passada que el que més em preocupava del PSG era Luis Enrique, perquè és un entrenador capaç d'armar un equip, i capaç de fer jugar un conjunt d'estrelles com un equip de debò, no? Però jo no li compro. Vull dir, hi ha si un equip que ha costat... Quina massa salarial deu haver-hi el PSG, no? Que ha costat allò, no? Vull dir...
Jo crec que és que no hi ha massa, o sigui,
és incalculable.
Només hi ha salarial.
Bueno, ni salarial ni res.
Només hi ha massa.
Doncs si amb aquesta mena de joia ambulant que és el PSG no hi ha pressió per guanyar la Champions, ja oblida-te, no siguis clar que la tenen la pressió.
Sí, i és la màxima pressió.
La màxima pressió. I són els favorits d'aquesta eliminatòria. Torno a dir una cosa que he dit abans. El Barça no és el favorit. Fins i tot no és ni el tapat. No és ni el tapat, perquè la irregularitat del Barça durant tota aquesta temporada no el fa de cap manera un aspirant entre els primers aspirants, no? Una altra cosa és que entrar a 8 anys de final no t'ho regala ningú i el Barça ho ha aconseguit, i que el Barça és segon a la Lliga i que ha millorat el seu joc i totes aquestes prestacions dels últims temps que hem vist, que és que Xavi va dir que plegava, però no és el favorit. Per tant, jo crec que la pressió és pel PSG.
Clarament. El que passa que jo crec que està jugant el partit ja fa uns dies. Luis Enrique està jugant el partit a la sala de premsa i està bé, Xavi també ho farà, i és evident que no, i que la pressió, a veure, el PSG, el resta de títols no li importa, no, va, sí, està bé, ha de guanyar-los i tal, però a veure, no confecciona l'equip per guanyar la Lliga, confecciona un equip i es gasta els diners i fa, per conquerir la Champions, no per la Lliga i la Copa, o sigui, no...
Les té pràcticament, si fa les coses mínimament bé, les té pràcticament garantides, no? Aquests dos títols. Aquest comunicat dels ultras també, ara que parlaves de l'ambient del Bernabéu amb el sostre tancat, no? Aquest comunicat dels ultras del PSG dient, això ha de ser terrible, horrible, han de patir, sí, han de tremolar, no?
Sí, amb això s'ha d'anar en compte perquè ja hi ha hagut morts alguna vegada amb el PSG, I amb això no s'hi poden fer bromes. És a dir, una cosa és que tinguem identificat el PSG com un club, com una entitat antipàtica, i que a més ens vingui molt de gust recordar el 6-1 i tot això, no? Però amb qüestions d'ordre públic i de seguretat ciutadana no es poden fer bromes, i l'únic que em tranquil·litza és que tant la Gendarmeria Francesa com els Mossos d'Esquadra són d'una enorme veterania en la gestió de conflictes d'aquest tipus, no? I el que pugui fer el PSG a Barcelona es traqueja des de París, ja des de la sortida, o sigui que en aquest sentit hem d'esperar que no passi res, perquè qui ha de vigilar, vigilarà.
Jo el que no sé és si el comunicat aquest dels ultras és un comunicat d'un grup descontrolat o és un comunicat d'un grup controlat. Això és el que no sé. No sabria dir-te si és que el PSG no acaba de controlar aquest grup d'aficionats radicals, o que el club deixa fer o els utilitza, no? Perquè no fa molt, jo crec que el maig passat van anar a casa del Neymar,
sí,
no? I el juny se'n va anar al Neymar, eh? Diguéssim, no sabria dir quin és, com està el control, no? Qui controla aquí i com es fa moltes vegades aquest tipus de grups radicals no tenen control, també és cert. I per una altra part, també, molts d'aquests grups radicals tenen sintonia amb els dirigents. El que em sembla el comunicat és simplement lamentable.
Sí, sí. Vergonyós el que diu, perquè a més fa referència a l'ajuda arbitral dels àrbitres.
Un comunicat de tot bèl·lic.
Sí.
No, diguéssim, és
amenaçador,
que
no està,
sí, amenaçador, però de tot bèl·lic, no, no, o sigui, no està dintre del que és la normalitat avui, o sigui, és una peça que, no, que surt del que és la normalitat del món del futbol o de l'esport, no?
Sí, per això és important que la tornada a Barcelona els Mossos vigilin bé els grups que tinguessin la temptació de contestar i anar a buscar brega, perquè, insisteixo, això a vegades ha acabat amb morts, i a la resta d'aficionats del Barça farien bé en centrar-se en crear un ambient extraordinari per eliminar el PSG i deixar-ho córrer.
Sou optimistes o no? Si us demano que us mulleu amb la jornada de dimecres, Atlético Dortmund, PSG-Barça...
Jo sóc optimista, t'ho he dit de veritat, jo sóc optimista, bueno, perquè jo ho veig probable. Ho veig probable, o sigui, el Barça ha arribat aquí i està en un nivell de joc, de motivació a la Champions diferent del que ha fet fins ara. O sigui, el recorregut del Barça fins, diguéssim, a vuitens de Champions ha estat un, i ara és un altre. Aleshores, jo crec que aquest Barça té capacitat d'enfrontar-se i de competir per passar l'eliminatòria amb el PSG. Jo crec que sí. O sigui, no, jo no veig a un Barça víctima, veig a un Barça que jugarà de tu a tu i cara a cara amb el PSG. Estan en funció dels detalls, perquè ja ho sabem, no? Qui gestiona millor els detalls és qui acaba guanyant les Champions, però, diguéssim, a vegades dius, no alcança. Jo crec que no és l'any.
No és l'any. Barça Dortmund o Barça Atlético, si passés al Barça?
Jo preferiria un Barça Atlético.
Bon. Antoni.
Sí, no és meravellós, però bé, és que semifinals tots els equips rasquen. Bé, doncs l'Atlètic el coneixem. Però una pregunta sobre el teu optimisme de demà passat, Santi. Quan dius soc optimista, per exemple, en el cas del partit d'anada, optimista de que firmes l'empat, per exemple.
De sortir
vius. Que l'empat és un bon resultat.
Un empat és un bon resultat.
És un bon resultat. No arribes al límit de dir, no, hem de guanyar a París.
Un empat és un bon resultat. Jo crec que el PSG necessita... El PSG, l'estratègia del PSG és un 2-0, per venir a Montjuïc amb espais. Ells necessiten una tornada
a deixar-se d'una de, sortir el contratat.
Una tornada amb molts espais,
i el Dembélé.
Sí, amb Mbappé i Dembélé, dos punyals, sortint, sí, per, aquest sortint, sí. Aquest sí.
Bueno, sortint per les bandes. El punyal Dembélé, a vegades,
sí. Va, sí,
té una trajectòria una mica ràtica.
Una fals, a vegades sembla una fals. No?
Bueno,
sí, però... a més, és que Luis Enrique l'ha fet jugar de 10. De 10.
Sí, de migcampista, d'organitzador, a vegades.
Això pot ser un avantatge, però vas a
sí, no, no, realment. O sigui, estaríem parlant d'un que un bon resultat és un, sí, és un empat.
Jo un empat
o una,
allà...
una derrota per la mínima que torni l'eliminatòria viva aquí. No?
Jo un empat allà el signaria.
Sí. De veritat, i una sí. derrota per la mínima...
Sí, també ho signaria.
Sí, depèn de com vagi el partit, això, home, sí.
Ara, a veure, aquesta és una eliminatòria que s'ha de decidir a Montjuïc, i que Montjuïc ha de marcar
l'ajudar, la diferència. Sí.
Esperem que sí. 10 minuts i les 11. Fem una petita pausa i ara m'agradaria tancar el Consell d'avui. M'agradaria parlar de la final de Copa que guanya l'Atleti de Bilbao perquè tornarà a sortir la Gavarra dijous, 40 anys després. No sé si recordeu l'última vegada que va sortir la Gavarra, l'any 84. La recordeu? Sí?
Sí, sí.
Tu també? Va, doncs ara parlarem d'alguna anècdota d'aquell any 84.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials de finançament fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats, més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnacha, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'streaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 7:45 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
6.394. 06394.
Sèrie
21. 021.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Consell del Tu Diràs.
Aquí seguim, 7 minuts per les 11 de la nit amb l'Antoni Bassas i el Santi Nolla debatent en el consell habitual que fem els dilluns aquí al Tu Diràs. Ens queda un últim punt a l'ordre del dia, que és la final de Copa Atlètic Club Campió.
Bueno, ese título no tiene comparación con ningún otro. Eso es como lo, así es como lo siento. Es verdad que con otros equipos tenía la obligación de ganar y los has celebrado porque son títulos y también eran una necesidad para los clubes en los que he estado, el Olympiacos, el Barcelona, la Supercopa con el Athletic la celebramos muchísimo y este pues supone algo especial sobre todo por el tiempo que llevamos persiguiéndolo, por el tiempo que las finales que hemos perdido, por lo que supone la Copa para el Athletic. Però sí, este título no tiene comparación con nada.
Jo crec que tots, a casa i aquí, no tenim simpatia per alguns equips. No sé, a mi Anglaterra em cau bé el Liverpool. No sé per què, no sabria explicar-t'ho. Alemanya, el Dortmund. Doncs a mi el País Basc em cau bé la Real Societat. Però, jo ho explico obertament, perquè és igual. però jo me n'he alegrat. Me n'he alegrat pel Valverde, és un tio que em cau bé, crec que es va ser injust. Me n'he alegrat perquè 40 anys esperant tot el que han perdut aquesta gent, que van ser alegries pel Barça i decepcions per ells, no? Moltes vegades. No sé, i sentint ara Valverde, doncs t'emociona una mica. I això que el Mallorca ha fet una gran final de Copa. Però no sé si voleu fer algun comentari de la figura de Valverde, de l'Atlètic Club, d'aquesta Copa, i després anem a la del 84, que sé que la recordeu bé.
No, jo crec que Valverde és un tipus treballador, humil, intel·ligent, discret, d'aquesta gent que no crea problemes innecessaris, que en el món del futbol n'hi ha molts. Vull dir, en aquest sentit seria l'antítesi de Clemente, no? que era algú que obria la boca i ja provocava un incendi. No, no Clemente, perdó, Valverde és tota una altra història. No? A mi em va saber molt greu pel Mallorca, perquè, bueno, perquè és un equip que porta les quatre barres al braçalet del capità, i perquè hi tinc amics a Mallorca que havien anat a Sevilla, i per tant em mirava aquesta expedició una mica impossible amb simpatia. Dic una mica impossible perquè tots, em sembla que ho vam dir aquí la setmana passada, per l'Atlètic era o aquesta final o mai, o sigui, feia 40 anys que no la guanyaven, en aquests 40 anys havien jugat 6 finals, els havien perdut les 6, 4 de les quals contra el Barça, o sigui, si després d'haver eliminat ells el Barça, ara no guanyaven la final, i els hi va anar justet, o sigui, bueno, es va resoldre la tanda de penals, no? De manera que, bueno, moltes felicitats als seguidors bascos, entre els quals en Doni Subizarreta, que també era un home molt content, i que ja estava una mica cansat de la història del 84 i tenia ganes de passar pantalla. Sí, no, de dir, escolta tu, va, oblidem allò, i ara, quan es parli de la Copa de l'Atlètic de Bilbao, sortiran unes imatges més contemporànies.
Més actuals.
Més actuals, sí, de Sevilla.
Sí, sí, no? Sí, amb la gabarra, la gabarra, tu. Ah, ja sí. Fotran la turra, fins dijous. Sí,
a mi em cauen bé els dos entrenadors de la final. Sí. També et diré que sí, també tenia més proximitat amb l'Atlètic Club, també feia més gràcia que guanyés l'Atlètic Club. Fixa't que la tanda de penals, els dos entrenadors són molt claus, no? En un sentit, Aguirre el que fa és fa una festa per que no hi hagi tensió, per destensionar una mica el moment, no? I va dient el tal, i tots sí, aplaudint i tal, i el Valverde posa els quatre primers, els quatre més veterans. Sí, a veure, no, aquí no hi ha cap jove.
Raúl García per començar, de dir, vinga.
No, vinga, tots, i vinga...
38 anys, no?
Sí, posa els veterans, diu, aquí no juguem res, vinga. Els que han de ser la qual cosa... I després són, jo crec que, dos entrenadors, com comentava el Toni, amb, jo crec que, molt bona imatge els dos, no? Amb una empatia desbordant, Aguirre, i amb una seriositat, no?, d'eficàcia en Valverde.
Que bo. La gabarra avui l'han transportada ja amb una grua enorme, no sé si heu vist les imatges, ja l'han posat a sobre la ria del Nervión, i dijous arribarà aquest gran moment que per fi no podrem actualitzar, d'aquella gabarra del 84.
Les celebracions en general, incloc les del Barça, són les coses més pesadetes de guanyar un títol, eh? Ja t'ho dic, o sigui...
Però aquesta és original, no? No és un bus descapotat com fa tothom, sinó que és una... Ja que tenim una ria, doncs va, anem a treure.
Hem parlat tantes vegades que ja ha perdut una mica d'originalitat, també et diré, eh?
A veure...
El fem un gràfic del recorregut i tal, que comentava un i deia, home... Tampoc no feu massa gràfic, baixen pel riu. O sigui,
d'Aguetxo a Bilbao.
O sigui, no poden, no, ara giraran per Diagonal. No.
Baixen pel riu. Bé, del 84, què recordeu d'aquella final de Copa? Perquè més va acabar com el Rosari de l'Aurora, no? Tu hi treballaves?
Sí, jo vaig fer la transmissió amb en Puyal. Bueno, la transmissió la va fer el Puyal, jo vaig fer les entrevistes, i per tant era la gespa, ho vaig veure tot bastant de prop, feia esgarrifar, veure les entrades aquelles de Kung Fu, del Clos i del Miguel, i bueno, en fi, Maradona amb la samarreta estripada, sang, o sigui, un desastre absolut. Era un Barça en el que tot era molt, molt dramàtic. L'any anterior havien guanyat la Copa contra el Madrid a Saragossa, però en fi, Maradona no havia acabat de sortir bé entre la lesió i l'hepatitis, i havia hi ha hagut l'any 81 la lesió de Schuster, sempre a peus de Goicoechea. Eren moments d'una gran tibantor institucional entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. I a més, ja et dic, Clemente, que d'altra banda doncs, és una persona a la que tu te'n vas a sopar amb ell i t'explica coses i aprens i bueno, té la seva lògica i les seves veritats. Era un tipus que en aquella època jo crec que gestionava diguéssim la imatge de l'Atlètic o la presència de l'Atlètic d'una manera sempre com ofesa i un punt enfurismada.
Molinista una mica,
bueno,
en el sentit?
No, en el sentit que li dèiem, és que els teus equips no juguen a res, no? Perquè us tanqueu a darrere, pilota llarga, això no té cap no sé què, no jugueu a futbol. Això, per algú que havia guanyat un doble, o sigui, a Lliga, dos lligues seguides, i Lliga i Copa, i això, doncs no ho podia acceptar, això li feia mal, no? I, bueno, jo, sí, sense anar més lluny, me'n recordo, jo en aquella època feia informació esportiva a la cadena SER, i Maradona no sé què va dir de l'Atlètic de Bilbao, i vam trucar al Clemente per comentar-ho amb ell, i va dir, però així, Maradona és un imbècil de tomo i lomo. O sigui, això era el primer que li venia al cap, per entendre's, no? I esclar, els camps eren olles de pressió. O sigui, jo he vist poca hostilitat amb el Barça, o sigui, tanta hostilitat contra el Barça com a Sant Mamés en aquells anys.
No t'enganxa cap bufetada allà a la final, de Bernabéu?
No, la bufetada no, però a Sant Mamés vaig haver de córrer.
Sí, eh? Alguna, sí,
alguna vegada sí, allò que et veien l'escuma al micròfon, aviam, sempre hi ha algun aixalabrat, no?
Tu què recordes aquella...
La prèvia va ser molt calenta, em recordava el Toni excessivament calenta. El partit no va ser un partit, va ser més agressiu el partit, la final de Saragossa, la Copa amb el Madrid, d'entrades amb jugadors, va ser més agressiu que amb l'Atlètic Club. Però al final va haver una tangana brutal. El que jo recordo sobretot d'allò és el post, no? Un post en el que se'n va Menotti i en el que se'n va Maradona. Jo recordo que una nit de divendres la junta directiva del Barça es reuneix i diu que Maradona es queda i ratifica, diguéssim, que Maradona es queda perquè hi havia un... I el dia següent, que estava amb Quim Regàs al diari, al periòdico, i li comento, no ho veig molt clar, la veritat, deixa, oblida, tal, no sé què i tal. Quim Regàs, que era un periodista sensacional, que quan va venir Maradona, el Sister Piller va regalar uns quadros als caps de secció de la premsa. I era un, sí, un Martín Fierro d'aquests, i estava posat el nom a cada quadro d'un, no? I aquí Regàs, el Sister Piller, va posar para King Regàs.
El rei.
K-I-N-G. El dissabte, això, el divendres, això, i el dissabte traspassaven a Maradona a l'aeroport per 1.000 milions de pessetes, no? I se'n va anar. I se'n va anar Menotti, se'n va anar Maradona, es va iniciar una nova etapa. I l'Atlètic Club va estar 40 anys sense guanyar una altra copa.
Sí, imagina't. I cap lliga més, no? Si no vaig xerrat, sí, des d'aquelles. No ha tornat a guanyar cap lliga més, imagina't. Bé, ho deixarem aquí, 11 i 2 minuts. Abans, però, sé que t'he llegit avui al diari Ara, la Unió Esportiva Sant Andreu i els localistes orgullosos, titulaves avui, Antoni. Vas anar al Narcís Sala?
Ahir vaig anar al Narcís Sala, vaig ser un dels 4.233 espectadors, segons xifres oficials, que hi havia al Narcís Sala, a veure el partit contra l'Espanyol B, bueno, bàsicament per raons familiars. Jo tinc un soci a la família i em va convidar a anar-lo a veure. Però, esclar, és interessantíssim veure que en aquest món globalitzat que estem parlant del PSG i de la Champions i tot plegat, doncs resisteixen, però resisteixen amb molta salut, molt vius, clubs com el Sant Andreu, i em perdó, perquè estem parlant de Sant Andreu, i l'Europa, no? Vull dir que són... i veus un orgull local una mica contra les franquícies, no? Amb una grada d'animació que converteix un partit, un enfrontament entre modestos, en una qüestió de vida o mort, ben bé com si estiguessis a Stamford Bridge o si estiguessis a l'Allianz Arena, no? Que encara li dona més categoria a la història, amb un futbol francament bo. És a dir, per exemple, ahir la primera part va ser del Sant Andreu, la segona de l'Espanyol B, però veus futbol en aquestes categories, un futbol que és molt de veritat, al final del partit els jugadors passant la mà amb els seguidors, com renovant un pacte d'adhesió. A més, clar, en el cas de Sant Andreu, no és un districte qualsevol de Barcelona, encara hi ha gent que diu allò, o els seus pares, els seus avis diuen, vaig a Barcelona, que hi havia molta personalitat, no? I tot plegat ho fa molt, molt de veritat, o sigui, i a més esportivament, és que molt probablement es classificaran pel playoff, i si arribessin a passar el playoff, l'any que ve podrien estar jugant al camp del Depor,
sí,
a Riazor.
Si no puja segon al Depor, sí, clar, si no l'any que ve, segona, no? A primera ref, sí, 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 Barça, el, hi ha el Barça B, i el Sabadell, el Nàstic, i el Cornellà, i el Depor, sí, i el Fuenlabrada.
Europa pot fàcilment a 5.000 o 6.000, sí, o fins a 200.000 espectadors.
El Lleida Esportiu està en aquesta categoria, hi havia 7.000 o 8.000 persones, 9.000 persones, diu l'Oriol Jové, que hi havia l'altre dia contra el Badalona Futur. És que la classificació, queden 4 jornades, Badalona Futur 56, Lleida Esportiu 54, i després Europa, Hèrcules i Sant Andreu 53. Vull dir, del primer al cinquè hi ha 3 punts de diferència. El, i el primer puja directe.
El que m'agrada és que en una ciutat com Barcelona, on et pots identificar amb grans clubs que estan a l'aparador mundial, o sigui, hi ha un orgull local de pertinença, i que converteix allò en el moment més important del cap de setmana, no? I a més és molt familiar, gent de totes les edats.
Sí, sí, no han desaparegut els històrics locals.
No, en absolut. Estan molt vius.
T'ha agradat aquest futbol de barri, sí, sí, aquest futbol romàntic, no?, que s'ha perdut una mica amb la indústria que s'ha anat muntant al voltant del futbol.
Els jugadors,
d'elit. Sí, sí, sí.
Els jugadors de qualitat,
Té, bona, té bona pinta, sí. I a més estan, jo et dic, estan lluitant tots per pujar directe.
El porter hi va fer, el Nil, va fer unes quantes parades molt bones.
I tornaràs, no? Ja estic veient
sí,
que...
Sí, sí, bueno, segons com vagin, clar, sí, sí. Per poc que pugui.
Escolteu, Santi, Antoni, no patiu molt dimecres i ens retrobem aquí dilluns a veure què ha passat a la
nau. Ni dimarts ni dimecres.
Tens raó, que juguem els dos dies, ni dimarts ni dimecres. No patiu molt i ens retrobem dilluns de la setmana vinent i ja sabrem què haurà passat a les anades de la Champions i també en la jornada de Lliga que hi ha aquest cap de setmana. Gràcies, descanseu.
A vosaltres.
Adéu, adéu. Una pausa i canviem la taula. Entraran de seguida Fernando Polo, David Bernabéu i Lluís Carrasco i seguirem parlant del Madrid City i del PSG Barça.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 13 de juliol del 2014.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 8 minuts, atents ara, professionals de la construcció i la reforma, que això us interessa. Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats durant tot l'any. Correu al vostre magatzem Obramat i no us quedeu sense aquest nou catàleg 2024. Obramat!
Falta un dia.
Falta un dia perquè arrenquin els quarts de final de la Lliga de Campions amb el Madrid City i amb l'Arsenal Bayern de Munic. I 48 hores, menys de 48 hores, pel Paris Saint-Germain-Barça i l'Atleti de Madrid Borussia Dortmund. Ja tenim per aquí el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Bona nit.
Què tal?
Què tal? Com esteu? Hola, hola.
I el David Bernabéu, company del diari Esport. Hola, David.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què? Nerviosos ja o no?
Estava pensant en una possible enquesta.
Sí, quina és? A veure.
Els barcelonistes.
Sí. Què és més important?
Quins cols crideu més?
Què és
els
més
important al Madrid?
No, no, què és més important?
Que fa el Barça.
Què és més important? Que passi el Barça o que quedi eliminat el Madrid? Què és més important per tu?
De moment, sempre és més important el partit que ve. I el partit que ve és el de...
Ho ha salvat bé, ho ha salvat bé el tio. No, no, és una bona pregunta.
Que gànster. Que gànster, diu.
Que vols que et digui.
Sí?
Home, és més important que passi el Barça.
Ja, ja.
Doncs sí. Jo crec que no.
Però... No, jo crec que és més important el Barça, l'Uteo.
Sí, que el Barça ha de passar, sí,
però el Barça és més important. A semis de la Champions, després de travessar el desert.
Que canten igual o més els gols que
no,
els
aquest...
a la Champions.
No, però que sí. Que... Amb això estem d'acord, David, però la pregunta de l'Elix és que és més important.
Que el Barça passi.
Home, que el Barça passi a...
Clar, perquè el Barça el més important és que el que faci ell. El que passa que són allò que diuen que són coses que estan comunicades, no? Perquè al final, si tu passes i ells no, doncs tot millora. Si... tu no passes, si ell sí...
Jo...
Estàs desitjant que quedin eliminats?
Jo, veient la temporada que el Madrid, si no hi ha cap cosa estranya, guanyarà la Lliga i t'ha guanyat la Supercopa d'Espanya, jo que quedin eliminats. Jo ara mateix...
No, però això sempre, hagin guanyat o no hagin guanyat.
Va dir que jo prioritzaria ara que quedés eliminat el Madrid.
Però a la primera qüestió va formular el Fernando.
No, i evidentment m'agradaria que passés al Barça. Però si has de prioritzar una cosa...
El Barça d'una travessa del desert. Si arribes a semis, ja és molt. I a dos partits tenir una final de Champions?
No, i la semifinal que ens ve per davant, que és el vencedor del Dortmund contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, passar a l'escuida d'aquest cap de setmana, no, d'aquesta setmana i el partit de tornada és bestial, perquè ens col·loca, no diré amb els dos peus, però sí amb una part d'un peu en aquesta final.
I l'escenari que el Madrid passa a semis i li toca l'Arsenal Bayern i tu no passes?
Mira, ja que marxem a París, diré, jo m'ho fu, que dirien els francesos, que se me'n fot.
Sobre el paper... És més normal, això. O sigui, aviam, es pot considerar dintre de la normalitat un equip com el PSG, que té Mbappé i que té els jugadors que té, amb la temporada que tu més o menys has fet, et pugui eliminar. Aquí, el tema és, si tu aconsegueixes passar a semifinals i el City fa els deures contra el Madrid...
Tremendo. És l'escenari perfecte.
Parisé, no quedaran coves. O sigui, amb el que s'ha dit del Barça de Xavi, si aquest Barça juga a les semis de la Champions, amb el Madrid... Veient los hombres de Paco...
Per favor, no, ha... gran sèrie.
Escolta'm una cosa, és brutal,
I amb un afegit, des de la premsa de Madrid ja es parla de que Mbappé juga el seu primer partit com madridista en el Paris Saint-Germain.
El clàssic, no? Han dit.
El primer partit com a madridista d'Mbappé és contra el Barça. Però és que jo afegiria, és que el Barça... amb la figura de Pep Guardiola mai hem deixat de jugar contra el Madrid. És a dir, el Barça està representat en la figura de Pep Guardiola. Per tant, l'any passat, en part, pel madridisme, part d'aquest Barça es va eliminar i aquest any tornen a estar en un perill molt seriós. Però tot i així és només part d'aquest Barça. El Barça es diu Futbol Club Barcelona i aquest juga demà passat a París.
Mira, hi ha una circumstància no escrita, però jo crec que és molt clara, que és que tu fixa't les quantitats de Champions que ha guanyat el Madrid darrerament i el Barça mai se l'ha creuat al camí. És a dir, per mi, un dels equips que té més capacitat per eliminar el Madrid és el Barça, juntament amb el City, que ho va fer la temporada passada, i a més, bé. O sigui, va ser un meneo, en tota regla. Però a l'anterior, si te'n recordes, sent un gran City també... no sé què té el Madrid, que fins i tot el City de Guardiola...
Li va fotre la remuntada aquella...
Això t'ho dic, però és inexplicable. No? Aquell partit i aquella eliminatòria estava molt encaradíssima, o sigui, no molt, encaradíssima cap al City.
24 ocasions contra 3.
I fallant gols al City d'aquells que dius... recordaràs d'aquest gol? No crec.
Vam passar del 0-2 a la remuntada, no?
Clar. Llavors, qui ha eliminat a la Champions al Madrid? El Barça. Llavors, si al final ha d'haver algú que l'aturi, crec que el Barça té més opcions, perquè a un partit únic les distàncies s'escurcen.
Hòstia, estàs anant molt lluny i m'estàs posant molt nerviós imaginant un Barça-Madrid a Wembley.
No, i si pogués triar, diria que mai una final de Champions contra el Madrid. Però, escolta'm, si és el que ha de ser, jo amb el que el Barça arribi a la final, hòstia, ja estaria absolutament satisfet i content, perquè seria l'escenificació de que el Barça s'està reconstruint i està tornant a ser allò que era. Amb altres jugadors, amb altres entrenadors, però, com a mínim, aquella grandesa d'un club que aspira a tocar ferro.
Però si passa, per mi el pitjor dels escenaris seria no passar i a sobre que et passin per sobre. Amb això tots estem d'acord. Si no passa i tornar a fer el ridícul a Europa, és un tema que prefereixo no contemplar. Ara,
no, això reuniria un meló molt important, sí. Ja saps quin.
Ja, però el següent escenari... No, però el següent escenari...
I tancaria un altre.
El següent escenari és no passar, que pot ser, que no passis...
Competim bé, o els penals, o una pròrroga, o el que sigui.
Anant al límit, estan a punt de passar, i que t'eliminin, et pot eliminar un equip com el Paris Saint-Germain en aquestes condicions, no? Per tant, a mi això no em resultaria dramàtic tenint en compte la temporada que hem vist i la situació de club en la que estem. Seria, sens dubte, per mi seria un pas. No el pas que a mi m'agradaria més, però seria un pas tenint en compte les Champions que has fet en els últims anys. Tota la resta, clar, seria fantàstic.
Anem a sentir Guardiola i Ancelotti amb el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. S'ha estat pendent avui de la prèvia que s'ha fet al Santiago Bernabéu. Començarem pel Manchester City, que ha arribat avui mateix a Madrid i ho ha fet amb dues baixes que ja intuïen destacades, eh? I a més té un dubte.
Sí, sí. Ha arribat a Madrid el Manchester City sense dos titulars habituals, Walker i Ake, que s'han quedat a Manchester per lesió, i amb el dubte de Guardiola, que sí que ha viatjat, però el mateix Pep Guardiola ha reconegut a la roda de premsa que en principi és dubte. De fet, el tècnic de Santpedor ha reconegut que haurà de reorganitzar la defensa i que l'amoïna, sobretot, l'absència de Kyle Walker.
És cert que el millor jugador per controlar un davanter com Vinícius és en Kyle, i malauradament es va lesionar en un partit amistós, i és el que és. Ens agradaria tenir-lo, però què puc dir? Jugarem amb 11 i mirarem d'adaptar-nos amb els jugadors que tenim, perquè les lesions són part d'una temporada llarga i hem tingut la mala sort que darrerament hem tingut moltes lesions a la mateixa línia, la defensa. Hem de trobar una solució i intentar aconseguir un bon resultat per la tornada.
El tècnic de Santpedor sí que podrà comptar amb el porter titular Ederson, tot i que es va perdre el partit de dissabte contra el Crystal Palace, venia d'haver hagut de ser substituït a l'anterior contra el Liverpool després d'una topada amb Darwin Núñez. També ha explicat Guardiola que no espera una eliminatòria similar a la de l'any passat, quan el City, ara ho comentava, ho va eliminar el Madrid a semifinals amb empat a 1 al Bernabéu i 4-0 la tornada a l'Etihad. Ha dit també que guanyar dues vegades seguides al Real Madrid de la mateixa manera és gairebé impossible.
Sé que serà diferent. Carlo habrá buscado algo de que le pudimos hacer, buscar alternativas, y nosotros hemos de cambiar algo por la forma, no tenemos los defensas que tenemos, nos falta piezas, por tanto habrá que buscar alguna manera para ver qué hacer. El partido será distinto, esto por supuesto, primero porque es el primer partido de ida, y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta, donde ya te dejas ir porque ya no hay vuelta. En el primero siempre uno especula más. Intentaremos especular lo menos posible, sabiendo que jugar al Bernabéu siempre pesa.
I també val la pena sentir Rodri, que ha fet aquesta anàlisi futbolística del Real Madrid actual.
Han cambiado la manera de jugar, pero es verdad que la esencia no. Yo creo que el Real Madrid, como plantea los partidos al final, tiene jugadores muy verticales, que te hacen mucho daño al contragolpe. Y bueno, es verdad que ahora tienen mucho más control de partido que antes porque acumulan un jugador más por dentro, pero no les resta llegada eso. De final con como decíamos, con Jude, con Vinicius, Rodrigo, son jugadores que aparecen mucho en esas zonas últimas del campo, son jugadores con mucho recorrido, por lo tanto tenemos que estar pendientes, pero sí, evidentemente una de estas bazas mañana, como siempre, es dominar a nuestro rival con el balón y sobre todo tener personalidad.
Hem començat la informació del Manchester City destacant els problemes a la defensa. Val la pena acabar, per si algú
s'estava
posant nerviós, sí, que de mig camp endavant Guardiola té tota la pólvora a punt. Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Julián Álvarez, Haaland...
Bé. Ens agrada això.
I que la defensa del Madrid també està tocadíssima, sí, perquè ens hem acostumat a no veure els títols, però els títols no hi són.
No, de fet, el Madrid, qui té de baixa? Quina és l'última hora de l'equip?
Mira, 22 convocats de Carlo Ancelotti, n'haurà de descartar dos, amb dues úniques baixes, que són Courtois i Alaba, lesionats de llarga durada. La incògnita de l'alineació és qui acompanyarà Rüdiger a l'eix de la defensa amb la tasca gens menys preable d'intentar frenar Erling Haaland. Eder Militao, que és en principi la seva posició natural i si no s'hagués lesionat a l'estiu era el titular, hem de recordar que només ha jugat un minut al temps d'afegir contra l'Atlético de Bilbao després d'aquests 7 mesos que s'ha passat sense poder jugar per lesionar. Això fa pensar que és poc probable que pugui ser titular, perquè el mateix Ancelotti ho deia abans del partit contra l'Atlètic Club, deia físicament està bé, però li falta futbol, li falta competició. Han pogut entrenar tota la setmana neta, sí, però el que és competir, Militao porta 7 mesos sense fer-ho. I en canvi, qui sembla tenir més números, si no hi ha una sorpresa demà, és Aurélien Tchouaméni, que se suposa que és migcampista, però que li ha funcionat força bé a Ancelotti quan l'ha fet jugar a l'eix de la defensa.
No sé. Bé, anem a sentir Ancelotti i parlem d'això, de qui pot jugar davant defensa. Què ha dit el tècnic del Madrid?
Doncs mira, ha reconegut que té ben present el precedent de les semifinals de l'any passat en què el City va eliminar el seu Madrid, perquè hi ha coses a corregir.
Obviamente también de fútbol, porque algunas situaciones del partido, para falta de coraje o de personalidad, no lo hemos manejado de la mejor manera. No ha sido solo un problema de carácter mental, también técnico. Nos han presionado mucho arriba y no hemos buscado soluciones alternativas en este sentido, cosa que obviamente queremos evitar en esta eliminatoria.
I el tècnic italià del Real Madrid, que ha admès que està nerviós, de fet ha dit que gaudeix poc, que la seva professió és més de patir que no d'una altra cosa. En canvi, Guardiola ha dit que s'ho passa bomba i que per això continua. En fi, maneres de veure-ho. Deia Ancelotti, ha dit també que en partits d'aquest nivell compta molt el factor mental.
Lo importante es sacarlo mejor, creo que el aspecto mental es muy importante en el sentido del coraje, de la personalidad que tenemos que tener en el campo. La verdad es que hemos tenido tiempo para prepararlo, este partido lo hemos preparado muy bien. Tengo la confianza que mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental, físico, técnico también, porque tenemos la calidad suficiente para competir.
Si abans destacava els atacants del Manchester City, cal dir també que el Madrid té la seva pólvora a punt amb Vinícius i Bellingham.
Ai, a veure què passa. Demà.
Ara, un cop més, fixa't, el Madrid ve de rebre 4 gols la temporada passada a l'Etihad i queda fora de la Champions, a les semifinals. I avui, que he seguit tot l'arròs de premsa i he seguit enquestes per mitjans de Madrid i tal, a periodistes i tal, amb una tranquil·litat i amb una certesa de poder passar.
Bueno,
increïble, no.
Tenen un bagatge de 14 Champions.
El pes de la història i tal. Sí, però per exemple, te'n vas al Barça PSG, PSG-Barça, no? I nosaltres això no som capaços d'utilitzar-ho mai. I dius, la diferència, escolta'm, jugues contra el PSG que ha jugat una final en la seva història. I porta 0 Champions.
Però el Barça ve de 9 anys a no guanyar-la, sí, dos, sí, Europa League.
Perdona, si tu no tinguessis, sí, jo sóc el primer que ho diu això, però si tu no tinguessis cap Champions i et visités un pentacampió d'Europa.
Ja, però és un pentacampió d'Europa que fa 9 anys que no la guanya i que no té una figura com Messi o com Mbappé. Vull dir, tot suma, no?
El que tu vulguis, però el pes de la història en aquesta eliminatòria no t'està.
Sí,
on està?
Sí.
No, el Madrid a la inversa, què faria? Què estaria dient el Madrid? Si vingués, jo què sé, de 15 anys de no guanyar la Champions, n'havies guanyat 12 o 13 i portés 15 anys sense guanyar la Champions, jugués contra el Paris Saint-Germain, que no té historial ni tradició a la competició.
Sí, potser t'hauria pit, sí.
Però David, és a dir, que ells són, que jo crec que són favorits, però tampoc cal anar com un bé.
No, com un bé no, però en realitat està fent una comparació que és una miqueta tramposa, el David, perquè és clar, estem parlant dels quarts de final de les certeses, que és el Real Madrid-Barça, la certesa de saber-te guanyador de 14 Champions i la certesa de saber-te guanyador actual de la Champions. Per tant, aquests són uns quarts de final de la certesa.
El Madrid-City, clar, vols dir.
Sí, sí, el Madrid-City. Sí. I l'altre és els quarts de final dels dubtes. Els dubtes d'un equip que no sap si ha trobat o no ha trobat el camí, que la prova d'or, d'or serà demà passat, que és el Futbol Club Barcelona, i el dubte d'un equip que aspira i aspira i aspira i aspira i no ha trepitjat mai el que és l'Olimp de la Champions League. Per tant, dels dubtes en els dos equips. És una comparació, una eliminatòria contra una altra, diu, és que se'ls veia fier, que diuen els francesos, no? Segurs d'ells mateixos. Bueno, és que estan segurs d'ells mateixos perquè els hi contemplen 14 Champions. I 14 Champions que les últimes i tres seguides no fan tant de temps. I l'altre els hi contempla el fet de saber-se els guanyadors.
Tu, per exemple, un any després, imagina't que després del 4-0 contra el Liverpool, a l'any següent t'hagués tocat el Liverpool, després d'un 4-0 a Anfield, i com va ser? Tu series capaç de dir que el Barça, estigués com estigués, seria favorit, com s'està dient a Madrid? A Madrid hi ha molta gent que manté que el Madrid és favorit.
Bueno, però sí que és veritat, sí que, és veritat que... No, hòstia, del factor...
Sí, però parlen amb el cor, David, parlen amb el cor o parlen amb el cap?
Sí. El factor revenja de dir, escolta, com que venim del 4-0, aquest cop us afaitarem.
La viuria amb por.
Sí, però... Sí, però, David, és veritat que ell, el seu bagatge darrer a la Champions, en quant a títols, sí que, no, i que tenen jugadors, Kroos, per exemple, té ofici. Clar, Carvajal té ofici. Ostres, tens davanters com el mateix Vinícius, que ha fet un gol a una final de la Champions, el mateix Rodrigo, que té... Bueno, estan jugant. Segur, el Valverde. Jo el que vull dir és que són jugadors que han tocat metall, han guanyat títols d'aquest calibre, i tot i que l'any passat els van passar per sobre... Bueno, poden jugar aquesta carta del Bernabéu, de la revenja, de que ara us passarem per sobre, tot i que també dono la raó en un sentit que contra el Leipzig van estar el darrer president de Champions no van passar molt sobrats.
Ho comento, Fernando, com a context, perquè aviam, sí, jo crec que els partits es guanyen al rectangle.
O sigui, però jo crec que el context del Barça és correcte, perquè el Barça no està com per anar sobrat.
La història prefereixo anar... pes, però no et guanya els partits.
No,
ara,
però,
David,
els però prefereixo anar
David,
no
de sobrat. Els periodistes que heu sentit dir que són favorits no s'ho creuen ni ells. Ells són conscients... una cosa és que ho diguin, perquè s'autoconvencen, i a més se saben vendre, aquest Euromadrid se sap vendre, però ells són els primers conscients de que a l'atac més lluent que hi ha a Europa en aquest moment... s'enfronten amb Lunin, amb Tchouaméni, amb Mendy, amb Rüdiger i amb Carvajal. Home, no són els seus quatre millors homes.
Per mi és una clau, això, no? Ah, aquesta defensa contra Haaland, Bernardo, Foden...
I amb Lunin a la porteria. Per tant, els que diuen que el Madrid és favorit, no s'ho creuen ni ells. Puc arribar a trobar algun periodista que cregui realment que estan al 50%. I això, d'alguna manera, algú li compraria inclús a Barcelona. Però que el Madrid és favorit contra el City, campió de la Champions actual.
Crec que
això marca molt la diferència.
No, i és veritat que a partir del mig camp, amb Kroos, amb Camavinga, amb Valverde i amb Bellingham, i davant amb Vinícius i Rodrigo, evidentment que a partir del mig camp tenen per competir de tu a tu. Però els quatre que tenen a la defensa i el porter, que s'enfronten contra l'atac millor d'Europa.
Hi ha un factor que a mi em fa tenir esperances de que el City li anirà bé, i és que la temporada passada diria que Haaland ni a l'anada ni a la tornada va lluir ni va marcar.
A la tornada va estar millor futbolística, però va tenir ocasions clares,
clar,
però no va fer gol.
No va fer gol. A la final tampoc. Llavors jo crec que aquest home... aquest home sí que té una espineta clavada.
Les estadístiques diuen que ha de marcar.
Aquest és una espina clavada i ara la defensa del Madrid no està en el seu millor moment.
Van marcar dos gols Bernardo Silva, una Kanji i un Julián Álvarez.
Però també és veritat que és un jugador que
el 4-0, contra
el Madrid. Sí. Centrals, que els condiciona molt, que genera molt espai pels interiors, pels homes que remen per dins, sí, que és una de les claus de l'equip del Pep. I al final és una carta que acaba guanyant els punts encara que el Cau no guanyi perquè no faci gol. O sigui que el City va fer segurament la millor primera part que se li recorda en 3 anys sense que marqués Haaland. Aquesta és la gran diferència.
I en canvi el factor camp a mi no em sembla tan determinant. No crec que el Bernabéu l'impressioni massa en el City, de la mateixa manera que el Madrid en l'Etihad, tampoc pel fet d'anar en ella queda massa
impressionant. En l'atmosfera, tenir el primer partit del Bernabéu, és a dir, no tenir la tornada al Bernabéu,
sí, espantes fantasmes.
Condiciona molt el relat,
sí, espantes,
del Madrid.
Espantes, fantasmes,
condiciona,
sí,
molt.
Atenció, quatre dades interessants amb el Quim Salou.
Mira, una que no tenia apuntada, però que em serveix encegat el Fernando Polo parlant d'Erling Haaland. Venia d'un mes de sequera, criticat a Anglaterra. De fet, crec que Roy Keane el va deixar com un gran brut.
El va estripar.
Doncs dissabte, al camp del Crystal Palace, va trencar la sequera golejadora. Per tant, ja s'ha retrobat amb el gol Erling Haaland abans d'anar al Bernabéu.
Saps, Quim, que amb el tema de Roy Keane...
un estilista i un golejador.
Sí, però que hi ha una història.
Hi ha una història familiar.
Hi ha un caldo... és el que va retirar del futbol el pare de Haaland.
Sí, sí.
Una entrada criminal.
I estrella del United, rival total del City.
Va ser la crítica més sagnant, però no l'única. L'últim mes de Haaland havia generat una mica...
Descarteu que jugui Militao, per tant? Jo sí, però vosaltres què en penseu?
És que crec que Ancelotti, Militao no pot jugar.
Ancelotti avui a Movistar amb la Marchante li ha dit, bueno, no lo descarto, ha dit, però jo crec que està jugant...
No, per mi tant de bo jugués, perquè amb un bitxo com aquest, com el Haaland i tots els que venen darrere, un tio que porta un minut de bagatge competitiu en 7 mesos...
I amb un partit d'aquesta dimensió, d'aquesta exigència, imagina que surt Militao i defensivament fas aigües. És que Ancelotti...
Quan parlem del Barça, hi ha casos similars, ara, no de 7 mesos. No,
I una altra cosa és que Tchouaméni, és veritat que li ha funcionat més o més a Ancelotti quan l'ha posat en la posició de central esquerra, però tampoc és la seva posició, per tant, una mica perdut pot anar-hi.
A veure, 4 dades.
Sí, més dades. El Manchester City ho ha guanyat tot en aquesta Champions, 8 partits disputats, tot victòries. De fet, suma 10 victòries seguides. Sumant-hi també els dos últims partits de l'any passat, que van
aquesta,
ser...
Aquesta és bona,
La final contra l'Inter i la tornada de les semis 4-0 a Madrid.
Aquesta és bona, Ho ha guanyat tota la Champions
tot
aquest
victòries.
Any.
Tot victòries.
Sembla que porta 25 partits sense perdre.
A la Champions són 21 partits seguits imbatuts, si no m'he descomptat, que podria ser perquè les matemàtiques... és que són els 8 d'enguany i els 13 de la temporada passada. L'última derrota del City a la Champions va ser precisament al Bernabéu, la tornada de semifinals 21-22, 3-1 a la pròrroga, amb una remuntada marca de la casa que acabo de comentar del Madrid en un partit que semblava que era clarament...
Bueno, un partit que pot acabar perfectament 0-2 i 0-3 en el tram final, perquè en té dues clares per sentenciar.
Que les treu amb el peu, Courtois.
I després Rodrigo fins i tot pot fer un hat-trick. Si s'allarga una mica més el partit, encara fa un hat-trick.
Ara, els madridistes poden dir, i és veritat, que el Madrid ha fet avui precisament un any que no perd a casa, el Bernabéu. Des del 8 d'abril del 2023, quan el Villarreal hi va guanyar...
Mira, li passarà com al Metropolitano amb l'Atlètic de Madrid. Estaran esperant que arribi el Barça.
Clar, i li queden dues jornades, Sí, sí.
Els àrbitres del partit. Xiularà el francès François Letécher amb Jérôme Brisard al VAR. Es jugarà amb el sostre del Bernabéu tancat. I el partit, ja ho sabeu, començarà a les 9 de la nit i el seguirem aquí en directe amb la Champions a jugar a RAC1.
Sí, sí, amb el Jaume Molló i companyia. Demà el fem aquí, en català, carrusel en català d'aquests dos primers partits de quarts.
Talismà.
Talismà Damià López i... Sí.
Vale, és un què,
És un què.
Això és un factor que suma,
Per això t'ho dic, és un factor,
ja estem
a favor.
52% pel City i 48% pel Madrid, gràcies al talismà. Mínim. Ja hem pujat un 1%.
52 a 48?
Sí, jo la veig igualadeta, però una mica a favor. O 60-40, va, et posaré 60-40 pel City.
No? Has posat aquí 8 punts.
Jo veig
una
copa al talismà.
Jo veig 60-40.
També, no? Més o menys. Era per fer-ho rodó. Una pregunta.
Anava a dir-te un 70-30, però...
No
m'he
atrevit.
Després tocarem el tema Barça, a veure què poseu.
No m'he
atrevit. Uns descreguts, que són
està tancat. Pep Guardiola també ha dit que ha fet flaixos, no? A la roda de premsa no li han comentat, però ha fet flaixos. Diu que tinc ganes de veure'l, no crec que afecti en res, però l'ambient, no? El factor de ressò, no sé, pot condicionar.
Jo no he estat i amb el sostre tancat i no sé, el Bernabéu ja fa soroll amb el sostre d'abans, ja és calent. I més a la Champions, ara, amb el sostre tancat no sé com tira, però no és diria que Bernardo Silva i a aquesta gent, i a Foden,
no és exactament
gent,
un efecte, no és exactament un efecte pavelló, un efecte palau. Jo vaig estar a Las Vegas, partit contra el Real Madrid, a Las Vegas, que és estadi tancat, d'unes 70.000 persones, i ja és molt més semblant a un estadi obert que no pas a un palau, a un pavelló de bàsquet o tal, encara que tingui molta gent. Per tant, sí que segurament hi ha una mica més d'eco.
Acústica, sí.
I acústica. No vas notar molta diferència.
No, perquè el volum és molt gran. En realitat, el volum que es mou, encara que estigui tancat, és molt gran. I, per tant, aquell efecte de palau, vaig estar el dijous contra el Maccabi, aquella cridòria absolutament ensordidora, no se sent.
No hi ha res com el palau, clar. És molt més petit i, a part, aquell sostre ressona molt.
No, però sent més gran també que molta més gent, però no s'arriba a aquesta acústica de pavelló.
11:32. Ara seguim aquí, el Tu Diràs.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Auto 88 Maquinista t'espera una oportunitat única. Fiat 500 e-elèctric des de 18.000 euros. Inclou el Pla Moves 3. Unitats noves en estoc. Autonomia de 320 quilòmetres. Entrega immediata. No dubtis més. Aprofita aquesta oferta i si finances amb CEA Bank, et regalem un carregador Wallbox. Promoció vàlida fins al 30 d'abril. Vine a Auto 88 Maquinista. Auto88.com.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mobs and Boy estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mobs and Boy, motor de la mobilitat sostenible. citymobsandboy.com. Cap a un futur millor.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Estrena Ford aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell. Ell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 35 minuts, arriben les European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest cap de setmana, entre l'Atlètic de Madrid-Girona, entre el Cádiz-Barça, entre el Mallorca-Madrid, acosteu-vos al circuit de Barcelona-Catalunya perquè el 13 i el 14 d'abril podràs gaudir d'espectaculars curses de resistència, de prototips, de GTs, podràs accedir al paddock, a la graella i també visitar el pit lane. Tot a partir de només 12 euros al cap de setmana. No t'ho perdis, European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ja les entrades a circuit.cat. A veure, abans de sentir Luis Enrique, avui ha fet una entrevista als mitjans oficials del PSG. Demà el sentirem en roda de premsa, demà connectarem amb la Laia Coll, amb la Marta Ramon a París, parla Xavi, parla Luis Enrique, demà tenim la roda de premsa oficial de la UEFA. Però avui Luis Enrique ha fet una entrevista, des del meu punt de vista, molt interessant als mitjans del club, que ara resumirem. Però abans, ja que hi som, hola Joan Camí.
Hola, bona nit.
Bona nit. Hem parlat de Madrid City, demà hi ha un Arsenal Bayern, res, dos minuts d'aquest partidàs que hi haurà a l'Emirates. Recordo que són una banda del quadre. Qui guanyi del City Madrid i qui guanyi de l'Arsenal Bayern es troba a semifinals. Uh-huh. Què hem de saber, Joan?
Doncs que el context és el següent. L'Arsenal és el nou líder de la Premier després de l'empat d'ahir del Liverpool. El Bayern, en canvi, viu un dels pitjors moments de la història recent a la Bundesliga i es troba ara mateix a 16 punts del Leverkusen, un Leverkusen que pot guanyar la Lliga aquest pròxim cap de setmana. Per primera vegada en la seva història són 16 punts, són molts. Molta diferència, no estem acostumats a veure aquesta diferència de punts a la Bundesliga. Pel que fa a les baixes, Arteta no podrà comptar amb Timber, lesionat de gravetat des de l'inici de temporada, serà l'única absència. Mentrestant, Tuchel no podrà comptar ni amb Sar ni amb Sacha Bowie, però recupera homes importants com Neuer, Coman, Sané, Masraoui i Pavlovic. Tots ells no van jugar aquesta setmana contra el Hoffenheim, diria, a la Bundesliga. Una de les claus a l'eliminatòria serà Harry Kane. Li ha marcat 14 gols a l'Arsenal en tota la seva carrera, només per darrere del Leicester i l'Everton. De quina manera se'l pot aturar?
No és només ell, és una funció d'equip, de les individualitats que tenen. Coneixem les qualitats individuals de tots aquests jugadors i d'ell en particular, la capacitat que té. Esperem que el seu historial contra l'Arsenal no sigui un factor determinant. La seva regularitat el converteix en una amenaça. És increïble el que ha fet els últims 10 anys. Pot marcar de moltes maneres diferents i té jugadors al voltant que li poden proporcionar aquestes oportunitats. És el que hem d'intentar evitar.
To provide those opportunities and this is what we have to try to avoid.
D'altra banda, el Bayern de Múnich només ha guanyat 2 dels 7 partits que ha jugat aquest 2024, la resta 4 derrotes, una d'elles contra la Lazio a l'anada dels vuitens de la Champions i un empat a la Bundesliga. Tuchel és conscient de les crítiques que està rebent l'equip pel seu rendiment tant a la Lliga com a la Copa Alemanya.
Well, the season is not lost. The season is finished when it is.
Una temporada mai es perd. Ens han criticat amb raó per les nostres actuacions a la Copa i a la Lliga, ho acceptem. La regularitat no ha estat la que esperàvem de nosaltres mateixos. A la Champions hem aconseguit el nostre objectiu. Molts equips no han arribat als quarts de final. Ara necessites una mica de sort en el joc o algunes decisions arbitrals a favor. Demà juguem una competició diferent i volem avançar a les semifinals. Necessitem dues actuacions excel·lents.
Per cert, avui hi ha diferents mitjans alemanys que diuen que Tuchel se la juga en aquesta eliminatòria. Si perden contra l'Arsenal de manera estrepitosa, es podrien plantejar inclús la destitució. Abans d'acabar la temporada, optarien per una solució interina i de cara a l'any que ve buscarien nou entrenador, però vaja. El Bayern està molt malament aquest any, però és curiós perquè la Champions s'ha transformat i tot i que la lògica ens diu que l'eliminatòria està molt desigual perquè l'Arsenal, jo diria que ara mateix és l'equip que millor defensa d'Europa i això a la Champions és molt important, el Bayern no deixa de tenir jugadors top que en aquest tipus d'eliminatòries doncs, poden marcar la diferència.
Tu que els has vist més, perquè t'agrada molt el futbol internacional, qui creus que pot passar? O es fa difícil de dir? Tornada a l'Allianz, eh?
És que la lògica ens diu que ha de passar l'Arsenal fàcil per com arriben els dos equips, però...
No t'atreviràs mai a descartar un equip com el Bayern.
És que és impossible. I a més amb la tornada fora...
Hi ha el mufa de Kane, eh? No ha guanyat cap títol a la seva carrera, eh, Harry?
Sí. Ja.
I amb el Bayern ha perdut la Bundesliga, ha quedat fora de la Copa...
Sí, però és el que diu en Joan, té raó. És a dir, el Bayern és una mica salvant les distàncies com el Madrid. Encara que estigui molt malament...
He pensat el mateix.
Encara que estigui molt malament, no trobaràs a ningú que hagi seguit la trajectòria de tots aquests equips a Europa durant molts anys que s'atreveixi a descartar-lo en aquestes instàncies.
És un equip molt Champions. És una miqueta com el Madrid.
I si senten que és la seva competició, també...
I més aquest any que la Lliga pràcticament han fet el ridícul, perquè estem parlant de posar a 16 punts, com deia, i d'un equip que no ha guanyat mai la Bundesliga, per tant s'han de desquitar d'alguna manera.
Estan molt en descomposició,
Sí, estan malament.
Una mica sí.
Jo penso que no pots enterrar-los.
Però tenen jugadors per jugar molt bé el futbol.
Tenen bons jugadors a nivell individual, però no sé què passa que aquesta temporada... Bueno, sí que el Kane ha fet gols, no?
No, moltíssims.
Clar, el Kane ha fet gols. Això en una eliminatòria pot tenir el seu pes, però la resta és que hi ha jugadors absolutament desconeguts i com a conjunt és un desastre. El que passa que Tuchel també va guanyar aquella inesperada Champions amb el Chelsea,
sí, però va refer, és a dir, va agafar un Chelsea que era novè a la Premier,
el va millorar
i el va refer.
En 6 mesos
el va canviar com un mitjó i
contra el City va ser bon. Va ser contra el City a la final, no?
És a dir, no va guanyar la Champions en contra de la dinàmica que tenia la Lliga. No. Va millorar l'equip en totes les competicions i ara no parlem d'això. A mi em sembla que
perdem partits que tu dius, el Bayern mai pot perdre aquest partit contra aquest rival.
Però té jugadors que encara que en el dia a dia doncs no rendeixin, té jugadors de tant de talent que es poden endollar.
Sí,
jo jugar 2 hores a futbol i et poden eliminar.
Jo no descartaria l'escenari de que individualment puguin resoldre l'eliminatòria, sí. És a dir, que col·lectivament l'Arsenal sigui molt superior, perquè és molt superior a dia d'avui, però que en una jugada puntual, clar, tens Harry Kane, tens Musiala, tens Coman, tens Sané, tens Neuer, que no deixa de ser un dels millors porters també del món. Vaja, pot ser una eliminatòria on sigui clarament superior l'Arsenal a nivell col·lectiu, però ja sabem que moltes vegades funciona per detalls i allà el Bayern doncs,
el nostre Kimmich.
Kimmich també.
El nostre
entre cometes. Sí, és veritat que és una oportunitat d'or per l'Arsenal per tornar a jugar una semifinal de Champions, que em sembla que no la juga des del 2006.
I estan...
És que quan va arribar a la final de París contra el Barça.
I ara estan en un moment espectacular, que sempre es parla de que ataca molt bé, perquè és cert que és un equip valent, propositiu, que li agrada tenir la pilota, que no para d'atacar, pressió alta constant, però defensivament els números d'aquest any són increïbles. I no només dels defenses o la línia defensiva, sinó de tot el bloc defensiu, que això crec que és el gran mèrit d'Arteta, haver convençut, com ho ha fet també Guardiola molts anys, a tot el seu equip perquè s'involucrin la fase defensiva, perquè pressionin els davanters, perquè si s'ha de replegar ho facin tots els jugadors, i només d'aquesta manera pots lluitar pels títols que està lluitant a dia d'avui.
És veritat que és un equip que genera molt i en comparació converteix poc.
I a vegades li falta acabar. Sí,
li costa, o sigui, genera molt, però a vegades no té un rati suficient, o per considerar-lo suficientment bo, el que és a la Champions.
Té molts expected goals
expected
que no
goals,
acaba
sí,
de,
sí.
De
és que la Champions és una competició tan de detalls, defensivament per descomptat, però és que ofensivament també.
No, i després una expulsió, sí, una mala jugada, una expulsió, clar, et marca l'eliminatori, és que sí, pot passar qualsevol cosa.
És a dir, per exemple, ara en parlarem, no? El Barça dimecres, doncs, si en té 3...
No, de fotre
una obra, de fer alguna, sí, perquè sí, si no te'n recordes de les 3 bueno, que les van parir.
Anem al Barça, Joan, demà us escoltem, demà estaràs pendent de l'escena al Bayern, no?
Allà hi serem.
Val, no s'ha mullat massa el Joan, aviam si us mulleu vosaltres. Bé, no, va, quines semis creus que hi haurà aquesta banda del quadre? Madrid City, Arsenal, Bayern. Mullat, sí, és un joc.
City-Bayern,
eh? Val. Vosaltres, m'agradaria que us mulléssiu, és un joc.
City-Arsenal.
Tu, City... Hòstia, seria un duel anglès.
Però és que, a més, Arsenal és que està jugant molt bé el futbol una altra vegada. Va tenir un moment de dubte i torna a estar dalt de tot, eh?
Ja. Pep contra Arteta.
T'agradaria, eh, un City-Arsenal?
Sí, està molt bé.
Val.
Jo crec que serà City-Bayern.
City-Bayern. Sí. Joan, gràcies.
Bon nit.
Vinga, fins ara. Pràcticament 3:15. Ens queda una última pausa i després ja anirem fins al final de la tertúlia sense publicitat i, per tant, tindrem temps de parlar tranquil·lament del Paris Saint-Germain-Barça d'aquí a menys de 48 hores.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials de finançament fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som un.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i David Bernabéu. Si estàs pensant en un cotxe elèctric però encara no t'has atrevit a fer el pas, doncs ara a Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, t'ho posen molt fàcil. Spoticar. Tens més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió. A més, a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. I a sobre el carregador de regal. Entra a spoticar.es i troba el teu cotxe elèctric.
Falten 2 dies.
Dos dies, s'ha fet llarga l'espera, però dimecres a les 9 de la nit, en directe a RAC1 des de les 8 amb el Pou i companyia, tindrem aquest Paris Saint-Germain-Barça. Demà tota la prèvia, demà Luis Enrique, demà RAC1 desembarcarà a París, demà Xavi, demà sabrem la convocatòria que viatja, veurem si Pedri, De Jong, Christensen, com us hem explicat a RAC1, en principi han d'entrar en la convocatòria, després veurem quin protagonisme tenen, i demà estarem molt pendents de tot el que passi al Parc dels Prínceps, amb aquell comunicat d'ahir dels ultras del PSG, hagámoslos temblar, esto tiene que ser aterrador para ellos, no? Aquest missatge una mica bèl·lic de, dels ultras, d'un sector d'aficionats una mica... no?
Jo,
una mica xungo, sí.
Jo puc dir personalment que són dels més xungos, sabeu que, bueno, després de... vaig 15 anys a 4 amb molts partits de Champions, estaven pendents moltes vegades de les aficions rivals perquè sabien que era un pou de conflicte moltes vegades, i al final acabes comparant, no? I acabes coneixent a moltes aficions, poques com la del PSG. Poques com la del PSG, si parlem dels ultras.
Aquell sector, clar.
Si parlem dels ultras, sí, sí. O sigui, recordo fins i tot, de fet, l'afició del PSG va ser clau perquè el Barça canviés el protocol de seguretat al Camp Nou d'entrada dels aficionats rivals quan hi ha partit de Champions, que sabeu que, que era pel carrer Maternitat, no? I van haver de canviar el protocol, obrir més portes perquè la gent pogués passar, perquè hi van haver uns allaus tremendos, amenaces, gent armada, i al final van haver d'habilitar una sèrie d'escales amb una sèrie de, com una espècie de pont amb una passarel·la, no? perquè el filtre fos més adequat, fos més ordenat i no hi haguessin tants problemes, no? Però és que van rebentar una de les portes de Maternitat, i ho vaig viure en primera persona, estava allà gravant, i les pintes eren tremendes. Aleshores, fan por, és un sector ultra, un dels clubs potents a Europa que fa por. Espero que no vagi més enllà del que acostuma a passar últimament cada vegada que el Barça va a París, no? Que li tiren quatre petards de matinada per espantar-los i perquè no dormin, i poca cosa més. Però jo crec que amb això hi hem de comptar, o sigui, hi haurà quatre petardets de nit a la concentració del Barça. Jo crec que els enviats especials, especialment de les televisions, que poden agafar imatges d'allà, ja estan alertats i saben que demà la nit pot ser llarga.
Jo tinc la sensació de que és un grup a sobre que té certa connivència amb el poder.
Sí. Bueno, o mana.
Però van anar a casa, van anar a casa de Neymar i ningú va dir res, ni el que l'ha definit ningú, i van amenaçar-lo allà.
Van anar a casa de Neymar per enviar-li el missatge del cap de cavall al llit, i el Neymar ho va captar ràpid i va guillar. I recordeu que també van orquestrar algun tipus d'escridassada o pitada per Messi.
Se li van dir de tot.
Clar, en diversos partits, llavors... Home, ara, que tot quedi en el llenguatge, que tot quedi en aquestes soflames, i que no vagi més enllà d'aquests petardos que diu el David.
Sí, sí, tant de bo, tant de bo.
I tot quedi en futbol, tu.
Els grups violents es mantenen, però els protocols policials han millorat una barbaritat, justament perquè Europa ha estat el blanc de molts moviments, alguns de record molt trist. Fa que les grans capitals europees en aquest moment els protocols policials són realment molt sofisticats. Quan parlo molt sofisticats vol dir amb persones introduïdes en aquests grups, que al final són grups socials, i per tant no és tan complicat introduir-te'n perquè són fans d'un equip de futbol i tenen molt bona informació. Aleshores, jo crec que en principi tot ha de transcorrer dins dels límits normals.
Tant de bo, tant de bo. Per cert, apercebuts per la tornada, el Barça en té un munt de jugadors que, si veuen groga dimecres, es perden la tornada de dimarts de la setmana que ve a Montjuïc. Christensen, De Jong, estan apercebuts. Lamin Yamal, apercebut. Araujo, apercebut. Joao Félix, apercebut. Sergi Roberto i Ferran Torres. N'hi ha alguns que són realment importants. Evidentment, si se l'han de jugar a veure la groga, que fotin la groga i que es perdi la tornada. Però compte que això pot ser un factor també determinant.
Lamin i Araujo, especialment, de tots els que m'has dit, aquests se'm treuen la son directament. Sí, sí. Els altres, la veritat, és que no massa.
A veure, Luis Enrique avui, als mitjans del club, ha dit, per exemple, coses com aquesta.
Nuestro objetivo es ganar todos los títulos y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros. Imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total.
Es treu la pressió de sobre i avisa Xavi que no sap quin pla de partit plantejarà Luis Enrique.
El entrenador, ya te garantizo que no vas a ver dónde van a jugar los jugadores hasta que no los vean al campo. Xavi del Barcelona, lo mismo. Mirará la alineación y dirá, ¿Dónde va a jugar este? Si este juega aquí, pero puede jugar 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 aquí, pero... Correcto. ¿El rival no sabe lo que vamos a hacer? Nosotros, te lo aseguro, sí.
Doncs això és el que diu, avisa, Luis Enrique. Després, com va dir ahir Mbappé a Telefut, que volen ser protagonistes, que volen intentar tenir la pilota, ser protagonistes i anar pel partit.
El partido lo van a ganar los jugadores, el partido lo va a ganar el equipo que sea capaz de tener más el balón y el equipo que sea capaz de ser más eficiente en los momentos importantes de la eliminatoria, y nuestro objetivo está claro. No vamos a especular, vamos a intentar dominar al Barcelona aquí y allí y utilizar nuestras armas. Si en algún momento no tenemos la posibilidad de tener el balón, ser capaces de defender también sin el balón y de generar problemas al rival. Pero no lo van a ganar esta eliminatoria los entrenadores, lo ganarán los equipos, los jugadores, y creo que va a ser una gran eliminatòria.
Una mica d'humilitat aquí del Luis Enrique. I per últim, l'eliminatòria, tornar a Montjuïc, la tornada, qui pot passar, qui no pot passar?
Jugar para mí en Barcelona es difícil, pero a la vez es un estímulo. Yo quiero hacer un gran papel, quiero que mi equipo gane la eliminatòria, quiero demostrarle y demostrarme a mí que como profesional estoy al máximo nivel, y eso pasa por intentar superar al Barça. Para hacer mal vamos a tener que dar nuestra mejor versión. El Barcelona es un club que tiene un alto nivel, de manera colectiva es un buen equipo, va a ser muy difícil, pero yo creo que estamos a un altísimo nivel, llegamos en un muy buen momento y estoy convencido que podemos eliminar al Barcelona.
Això és el que diu Luis Enrique avui als mitjans del club. A París hi ha el Dani Gil, periodista català. Hola, Dani.
Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Suposo que ja estàs acostumat a sentir-lo a cada roda de premsa, però a mi encara em continua sorprenent, Luis Enrique, aquest discurs que té, aquesta manera de veure el futbol, de treure la pressió, no? De ser el protagonista de la sala de premsa i d'alliberar una mica els jugadors, sí, i l'entorn, no?
Jo trobo que Luis Enrique arriba a aquesta eliminatòria bastant tranquil, amb la sensació que està fent els deures ben fets, té la Lliga a la butxaca, finalista de Copa, campió de la Supercopa, i en una situació força privilegiada a la Champions, favorit en aquesta eliminatòria contra el Barça. Si la supera a les semifinals, també ho seria contra l'Atlético o contra el Dortmund. Per tant, diguem que és un Paris Saint-Germain que es veu amb bastantes possibilitats d'acabar la temporada amb èxit i a la final de Wembley, si fa les coses com Déu mana.
Hi ha alguna última hora esportiva, Barcolà, que semblava que es recuperava, que no, vull dir, hi ha alguna cosa que haguem de saber a menys de 48 hores del partit, Dani?
Sí, Barcolà ha entrenat avui sense problemes amb la resta del grup, per tant, entrenar en la convocatòria contra el Barça, tot i que no crec que sigui titular, perquè li falten minuts de joc, de competició. Luis Enrique té a tothom disponible, menys Achraf Hakimi, que està sancionat.
Sí.
Mukiele es va rebre un cop al cap dissabte passat, i jugadors apercebuts, Lucas Hernández, Skriniar i Manuel Ugarte, es perdrien la tornada si veuen una groga dimecres.
Tenen molt millor en aquest sentit.
Això és molt important, la d'Hakimi.
La Hakimi, sí.
Molt
clar, llavors, què es diu a França del lateral dret? Aquí pot posar per tapar una mica, no sé, la figura que hi hagi a l'esquerra del Barça, que aquí també tenim el dubte, no?
Hi ha dubtes entre Zaire Emery, el que passa és que l'ha utilitzat en diferents partits aquesta temporada com a recurs, com a lateral dret, el que passa és que llavors el pots perdre al mig del camp, tot i que és veritat que quan Zaire Emery ha jugat com a lateral dret, en fase de construcció, el situa al mig pivot, al doble pivot amb Fabián Ruiz. Per tant, seria una línia de 3 amb Marquinhos, Lucas Hernández i Beraldo, el doble pivot, dic això en fase de sortida,
sí.
Fabián Ruiz i Zaire Emery, i jo crec que qui jugarà és a l'atac, juntament amb Dembélé i amb Mbappé, jugarà Kanginli.
Kanginli, va. Colomoni no d'entrada, en principi, potser.
No ho crec.
Va, no, està bé, està bé. Han d'utilitzar totes les armes i tots els recursos que tinguin ells.
Una pregunta, Dani. Soc el David, David Bernabéu.
El David, bona nit.
Bona nit. Escolta'm, un possible fracàs del PSG contra el Barça en aquests quarts comprometria el futur de Luis Enrique? Està fent una bona temporada, però és evident que tots els moviments pel que fa a l'entrenador del Paris Saint-Germain els últims anys tenen a veure amb la possibilitat de guanyar o no per fi la Champions, no?
Sí, La veritat és que ha capgirat una mica el discurs aquesta temporada. Fins i tot el mateix president Nasser Al-Khelaifi no ha exigit, com ha fet altres temporades, altres entrenadors la Champions. Han venut una mica aquest discurs que han canviat el projecte dels cromos de les estrelles per jugadors joves, una plantilla més afrancesada. És veritat que capitanejada amb una estrella mundial com Kylian Mbappé, però amb jugadors d'un perfil més baix. I estic, David, 100% convençut que passi el que passi en aquesta eliminatòria.
Seguirà
Luis Enrique la temporada que ve. Sí.
Doncs ja és un canvi, això, respecte al passat recent. Sí.
Escolta, això dels ultres que comentàvem, demà què? Haurem d'estar pendents dimarts, dimecres, d'aquesta gent, o què? Tu que vas a vegades als parcs dels prínceps.
Sempre se n'ha d'estar pendents. Ja vau escoltar dissabte a la nit els càntics contra el Barça, després el comunicat incendiari d'ahir, que des del punt de vista mediàtic doncs ha fet molt soroll, però el que em deien avui és que tot es mourà en l'àmbit esportiu, que a vegades en el món del futbol utilitzem aquest llenguatge bèl·lic per explicar partits de molta tensió i els ultres doncs ho estan aprofitant. Hi haurà un dispositiu de seguretat excepcional perquè és un partit de risc, però més enllà de tornar a escoltar aquests crits de l'altre dia a l'estadi contra el Barça, jo crec que no passarà res. És veritat que la relació entre clubs, entre PSG i Barça, és inexistent. Hi ha molta antipatia des de fa anys, primer per l'interès aquell que va haver-hi en el seu dia del Barça per Verratti, la conseqüència posterior de la sortida de Neymar, després Messi, Dembélé, la Superliga, que també distancia tant a Joan Laporta com a Al-Khelaifi, però diguem que aquest ambient hostil que el que parlaven els ultres en aquest comunicat contra el Barça doncs es refereix més aviat a pressionar molt, a incomodar el Barça i intentar que dimecres el Parc dels Prínceps sigui un infern. Més enllà d'això, jo crec que la gent no s'hauria de preocupar.
Tant de bo. Escolta, et faig l'última. És que he vist l'equip avui, clar, és que això ja és un joc de psicològic, de pressió. No? L'equip deia avui que el PSG estaria interessat en Gavi. Ja treia la notícia avui, que ara mateix és baixa, que està lesionat, però que és un objectiu molt difícil, però que no és impossible pel PSG, no? Vull dir, una mica tocant el voravio de dir que si volem ens vindrem a pescar aquí algun jugador jove, no, Dani?
Sí, però el nom de Gavi és un de molts que se'n parla, com tant en rumors. De fet, fa poques setmanes, arran també de l'eclosió de l'amic Yamal, també se n'ha sentit a parlar si un dels possibles equips interessats en oferir, en posar sobre la taula 200 milions d'euros, podia ser el Paris Saint-Germain. És veritat també que a Luis Enrique li agrada molt Gavi. Si no recordo malament, és qui el va fer debutar a la selecció espanyola. Per tant, és un jugador interessant, que segur que el Paris Saint-Germain doncs, li...